IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si vos esmenta llinatges Serra Ferrer, tal volta acudireu tot d'una a pensar-se al futbol, en l'entrenador del futbol, i d'on no. Abans de Llorenç Serra Ferrer, molt de sigles abans, el gran primer Serra Ferrer d'aquesta illa, d'aquesta comunitat autònoma, va ser un frare franciscà que des de la setmana passada et sant. Sant Juníper Serra, el segon sant de la nostra comunitat autònoma després de Santa Catalina Tomàs. Avui en parlarem d'ell, de la seva part més coneguda, de les ombres, de les tenebres, del llum i de tot allò que envolta la controversa figura de Sant Juníper Serra. Són les 10 i 4 minuts, benvinguts a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
La canonització de Fra Juníper Serra, de Sant Juníper Serra ja, que va tenir lloc la setmana passada a Washington per part del Papa Francesc, va despertar molta controvèrsia i continua despertant molta controvèrsia. Don Pere Fullara, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui mateix la seva tomba està profanada i l'han pintada.
Sí, sembla que allà a Sant Carlos, en el Carmel, hi ha hagut
actes vandàlics.
Sí, sí. A més, sembla que la policia ha dit que eren, que no eren els indígenes, la qual encara posa més de manifest que entorn en aquesta figura hi ha un clima, no?, de controvèrsia a diferents nivells, no? Això que els antropòlegs dirien una cosa estructural que deu estar davall i que deu socavar un poc aquesta realitat.
No? Avui en Pere mos parlarà de Fra Juníper Serra a Mallorca i sobretot de ses missions i de la seva trajectòria que l'ha duit a aconseguir a ser, com he dit jo abans, el segon sant de la història d'aquesta comunitat després de Santa Catalina Tomàs.
Efectivament, és a dir, pràcticament hem de pensar que Santa Catalina Tomàs la fan beata l'any 1793, em sembla, i santa l'any 1930. A Juníper el fan beat l'any 1988 i ara, aquesta setmana sant, dic que passen pràcticament a cada un, li passen aquests 300 anys.
Però eren contemporanis, se van arribar a conèixer?
No, en absolut, Santa Catalina Tomàs és bastant anterior. El que passa és que la beatificació quasi coincideix en tot el seu procés de beatificació, estent de Cardenal Despuig, coincideix en sa darrera etapa de sa vida de Juníper Serra.
Juníper Serra, de mi a Tomàs, bon vespre.
Jo volia afegir una coseta, i és que en tenim un altre, el que passa que has nascut fora, que ets en Alonso Rodríguez, eres porter.
Ets jesuïta, membre de la Companyia de Jesús, se va, a dir, tota la seva vida i tota la santedat, d'alguna manera, la treballa a Palma.
Però no nascut aquí, a Salamanca, m'apareix, no?
Però sí, crec que és salmantí, però és nostre també.
Sí, sí.
Per cert, des d'aquí una ferrada molt grossa, una Margalida Capellà, que no pot estar avui amb nosaltres, que està una mica tinta esposada, la setmana que ve, si jo vol, l'atendrem. I la personalitat de Sant Juníper, no m'acostumo encara, això de Fra Juníper, Sant Juníper, la personalitat de Sant Juníper, per cert, és tan complexa que també té una vessant mística, una vessant una mica també estranya, que et sé que en Damià Mora costarà avui a la contrarella.
Bé, a veure, no és una vessant mística, és una vessant més humana, molt abans d'iniciar les seves peripècies de Nova Espanya i de lo que després se va conèixer com Califòrnia.
Avui vol durar la petra en el segle XVIII.
Sí, en les seves personals particularitats, com era que també hi havia una pesta en aquell temps, i viure lleves, i hi havia una sèrie de coses que, clar, eren contemporanes a Fra Juníper Serra, que no en poden defugir.
Xisco Mangual, bon vespre.
Bon vespre.
Carrers, quina relació entre Carrers i Juníper Serra poden trobar? Cap ni una.
Jo ja vaig decidir la setmana passada, una vegada que ja mos havíem fet dos programes sobre la Seu, que jo ja tiraria, i mai millor dit, per carreró del mig. Cercaria carrers que m'agradessin l'atenció i, per exemple, crec que vull xerrar amb descarrer dels fideus i el formatge.
Menys molt content de parlar-ne, perquè hi ha moltes coses que parlar de Fra Juníper Serra i també de religioses espitiuses, de Fulgenci Torres Mayans, de Toni Guasqui Bufí i també del 450 aniversari de la ciutat de Sant Agustí, Florida, què té que veure Sant Agustí amb Menorca, m'ho contarà en Joan Pons. Les 10 i 8 minuts, aquests són els temes que vos proposam avui en el nostre sumari.
Programa 77 de Som Balears i feim una aturada al monogràfic que estan dedicant a la Seu per xerrar d'un mallorquí, Petré, per més senyes, que aquesta setmana passada va pujar en els altars a la bendició del papa Francesc I, Juníper Serra Ferrer. Xerrarem de la seva vida i miracles. Vos contarem que és l'únic mallorquí que té una estàtua al Capitoli i que qualcú la volia llevar. La contarella d'avui fugirà del Juníper Serra missioner i mos contarà la vida d'un jove petré vista per seus veïnats i contemporanis. Menorca i Eivissa també han tingut capellans i missioners que han sortit de ses illes per fer arribar la paraula de Déu en els racons més amagats de la terra. I d'això mos xerraran na Gemma i en Joan. I si hi ha temps, tindran secció de carrer de ses illes, i si no, tal dia farà un any. Estau preparats? Segur? Maria, ja es curarà després. Venga, seu, que comença Som Balears.
Si teniu qualque curiositat, voleu fer qualque pregunta a en Pere damunt la personalitat de Sant Juníper Serra o simplement voleu compartir nosaltres una idea, ja sabeu que teniu obertes les nostres xarxes socials.
El nostre compte de Twitter és @sombaleas. El compte de correu electrònic és sombaleas@ivetraradio.com i el hashtag d'avui és Pare Serra.
Fra Juníper Serra, franciscà mallorquí, missioner a Amèrica del Nord i des de la setmana passada, sant, el nostre tema del dia. Fill de dos pagesos de Petra, en alfabets, qui era Fra Juníper Serra, Pere?
Doncs això, ja vas dit, un petré de començament del segle VIII, que des de molt jovenet queda vinculat a l'Orde Franciscà, perquè hi havia un convent, el convent de Sant Bernadí de Petra, que s'havia fundat en el segle VII, a més un convent que havia donat tota una sèrie de religiosos d'un cert nom, perquè justament quan Juníper té una quinzena d'anys, qui realment comanda la província franciscana de Mallorca són petrers, qual cosa vol dir que hi havia un nucli de gent de Petra significativa. Ingressa a l'Orde Franciscà, fa noviciat a l'antic convent de Jesús, aquí on hi ha l'hospital psiquiàtric actualment, i això durant un any, i després a partir de 1731, que ell té de 7 anys, comença la seva carrera, els seus estudis, i la seva carrera a dins l'ordre, estudia, s'ordena capellà, i el 1744, durant 5 anys, és lector, el catedràtic de teologia i de filosofia a la Universitat Literària, a la Càtedra Lul·liana de Mallorca, i això, diguem-ne, és un personatge que dins el clima de la Mallorca del segle XVIII és un personatge significatiu, perquè diferència del que solia ser aquests professors d'universitat del segle XVIII. Ell, a més, era un bon predicador, era una persona que és coneguda també per els seus periples arreu de Mallorca, i sobretot ara que hem conegut un poc la seva vida sabem que va predicar a Coremes i moltes festes, anar predicant en diferents pobles quan hi havia costum de contractar un predicador extern.
Un coremer,
o guàrdies a festes populars perquè parlàs i lloàs el sant del dia. Això seria la primera etapa, dir ell, l'any 1748 fa una opció a la seva vida, i és que demana aquesta autorització per incorporar-se a les missions que té l'ordre arreu del món. Ell vol ser missioner, no demana exactament on, i l'envien en el continent americà l'any 1749, és a dir, abandona Mallorca, per tant té 36 anys i...
Molt major en aquella època ja.
Bueno, una persona molt madura,
Perdona, has dit l'envien o ho va demanar?
ell demana, però l'envien, després vull dir, se posaven sota una custòdia especial que hi havia de missioners. El que passa és que les demarcacions territorials estaven molt en contra d'això, perquè era personal que perdien, que ells havien format, llavors aquest personal que ells havien format voluntàriament després anaven a parar ja formats, sense inversió, sense necessitat, anaven a parar en aquesta custòdia de missions, i els provincials eren reacis, té certes dificultats, però una vegada que llavors se posen en mans d'aquesta custòdia, doncs els envien, i en aquest cas a ell l'envien a l'actual Mèxic, a l'M749.
I tu, Pere, una persona que aquí en aquella època ja tenia un arrelament important a Mallorca i que era ja una personalitat, per què creus que s'embarquen els 36 anys? Que repeteix, que mos situem en el context de 1700, és una edat ja avançada, per què s'embarca una aventura d'aquestes dimensions? Per què creus que ho fa?
Bueno, jo crec que hi ha dos fets a dins la vida de Juníper que el marquen moltíssim. Una, que ell va tenir, de nin, va tenir moltíssimes dificultats, era un nin acomplexat,
perquè era molt petit,
era molt petit d'estatura, i sembla que era el que avui en dia se denomina raquitisme, un nin raquític,
petit i raquític,
sí, per qüestions d'alimentació, molt mala alimentació de nin petit, que això hauria succeït l'any de noviciat, hauria crescut tota una sèrie de centímetres, que ell atribueix a Déu, ho atribueix a la espiritualitat, a la mística, i aleshores és un nin que la seva autoestima està molt relacionada amb aquest fet, i sobretot que sabeu que dins aquesta religiositat popular de l'època és una persona que admirava molt el món missioner, i aleshores tenia una fascinació per els missioners, que i durant precisament la seva formació a un religiós missioner de la primera evangelització, com Sant Francisco Solano a Mèxic, que van ser canonitzats, i ell, aquesta mística d'una persona que donava sa vida entre els indígenes i tot això, era una cosa que el fascinava, això per una banda, i per l'altra, que jo crec que ell a Mallorca viu un moment d'un sobrant de religiosos. Jo crec que Sant Francesc viu el moment de màxim esplendor, s'està parlant entre 150 i 200 religiosos a dins d'aquell convent, amb un sobrant de gent, i comença a haver-hi una certa crítica ja a que els convents són uns indrets d'una certa deixadesa i d'allà on se viu bé, on se gent està molt acomodada, on són espais, una imatge un poc deteriorada de frare, i després que vendrà en il·lustració després a les primeres grans crítiques en aquest model de vida religiosa, i ell veu que hi ha moltes més coses importants en aquesta vida que fer.
I de fet crec que per embarcar-se, crec que per tenir des de Cádiz s'ha d'esperar molt de temps per excursions burocràtiques per poder-se embarcar.
Sí, de tal manera que mentre ell està allà entre Màlaga i Cádiz, que estan preparant aquesta expedició, sembla que és a temps encara a cridar altres frares mallorquins, a dir-los, encara hi ha llocs a disposició i tenen temps de preparar-se, de tornar-se'n cap allà i armar i formar part d'aquesta primera expedició mallorquina, que són diversos.
Aquesta anada massiva de mallorquins o de franciscans té fins a on té que veure l'expulsió dels jesuïtes?
Bueno, en aquest moment encara no, perquè estan parlant de 1749, i l'expulsió sí que serà transcendental a sa vida i de Juníper, i serà transcendental per Espanya, i serà transcendental per tot el que vendrà després a partir de 1767. Això és veritat. Però també
no s'estava cuinant ja això?
No, perquè falten 30 anys, en realitat. És a dir, serà en el moment en què tot el model jesuític i tot això se qüestionarà, però aquí el que hi ha, evidentment, que entre dominics, franciscans i jesuïtes hi ha tensió,
un cert punt, no?
Hi ha tensió, a dir, això és claríssim.
Històricament.
Sí, i que en aquest moment tenen tres càtedres diferents, tenen tres clienteles diferents, i que tot això bull a dins la societat d'aquí, però sobretot dins la societat, dins la societat catòlica, no, no només un problema de Mallorca, que ja és extensiu a tot el món.
Mèxic primer i després Califòrnia, que allà on obrin, perquè són 9 missions que obrin total.
Efectivament.
Quina relació tenia Califòrnia per amb Espanya a la segona meitat del segle XVIII?
Bueno, entorn a lo que és l'actual Mèxic i lo que és el col·legi de propaganda Fide de San Fernando i tal, allà pensa que ell està allà des de 1749-1750, el fan el president de la missió de Sierra Gorda. Estan parlant d'un personatge de ser elit dels missioners, estan parlant d'una persona que està molt preparada, que automàticament allà el fan superior, que el fan responsable de formació, que el fan responsable, és un ideòleg, no és només d'ell coneixem aquest component més, però és un líder. Juniper és un líder espiritual.
I com és que se va perdre en l'oblit? Perquè fins fa poc temps, fins que una americana va descobrir qui era i d'on venia, estava en l'oblit.
Bueno, també perquè la història de Califòrnia s'ha estat, i vulguis o no, el catolicisme als Estats Units fins pràcticament a final del segle IX i començament del segle XX no té una presència institucional forta, no té diòcesi, no té bisbes, no té seminaris, no té centres de formació, no té universitats. És a dir, el catolicisme a Amèrica, quan vas i veus les catedrals, basta mirar això, són catedrals del segle XX, no? I en alguns casos del segle XXI, basta veure la darrera, la de Los Angeles, és recent i feta per Moneo, si mal no record, no? Aleshores estan parlant d'una història molt jove, això per una banda, però és que si feim una retrospecció i anam en aquesta història de partir de 1769, que és quan comencen les expedicions, és a dir, per mi, el més innovador que hi ha a dins la vida de Juniper és que pràcticament ha passat desapercebut, ja no l'etapa mallorquina, sinó l'etapa mexicana, tot i que ell ja va treballar amb indígenes, tot i que ell ja se va exercitar, però va ser una etapa molt fructífera a la seva vida, no? I el que passa que després, clar, és la persona més preparada per acompanyar aquestes expedicions, que tenen un doble component. Per una banda, evidentment, entrar a un territori que és totalment, que està tot per fer.
Tot.
Absolutament tot per fer.
Vull que pensem, quin és l'any que ell entra a Califòrnia, a dalt?
Bueno, ell entra l'any 1767.
Sí. I arriba a Carmel, que és la part nord de l'estat de Califòrnia, molt a prop de San Francisco, és a dir, no estem xerrant d'una distància abismal en respecte a Mèxic, per on entre ell.
Sí, sí.
Vull que vos doneu compte que en aquell moment els Estats Units és, en realitat, el país viu absolutament a la costa est. De fet, la guerra de secessió americana és de l'any 1861 a 1865, passaran 100 anys de l'estada de Fra Juniper Serra quan comença la guerra de secessió, repeteix, a la costa est. És a dir, que té un mèrit extraordinari, perquè jo no m'ho vull imaginar com devien ser aquells territoris en aquella època.
Això és el que anava a comentar. A veure,
viatjar te jugava la vida cada minut.
Hem de partir de la base de que a veure, ja havien escatat a moltes de tribus, i els que no els havien escatat els anaven reconant cap a la bessona californiana, per tant ja anaven ben servits, i quan arriba a Fra Juniper suposo que no devien ser floretes, perquè els devien esperar, vull dir, ja feia una sèrie d'anys que els feien córrer.
Pensa que anava molt cap a dalt, se'm anava molt cap a dalt.
Home, el que passa que la Baixa Califòrnia ja estava colonitzada per els jesuïtes.
Ah, val, d'acord.
Havia estat colonitzada, això havia fet que durant un temps aquestes tribus, aquests grups d'indígenes s'havien assentat més en el nord. Era una zona molt desèrtica, és a dir, eren, tot i que tenien una certa estabilitat territorial, eren seminòmades, molt se movien dins espais així mateix amples, però clar, estan xerrant de que, per altra banda, aquests homes ja eren homes il·lustrats, i entorn a l'exèrcit ja anava amb una certa tecnologia, en la primera tecnologia, en el sentit de que anaren. És a dir, quin és el mèrit d'aquests homes? Que a la vegada són exploradors. són persones que estan fent una analítica en el territori allà on està fan la primera planimetria, però també a la vegada fan, indexen la botànica, tota la fauna i tota la flora i tot el que se van trobant i totes les espècies, entre altres coses, perquè van en el límit, és un exèrcit relativament petit.
Són descobridors.
Exactament, amb poc mitjans i són aventurers, no? De tal manera que hem de pensar que Juniper durant anys no sap si està a una illa o si està a un continent, per començar, no? No ho saben. No ho saben.
Clar, perquè ell va amb vaixell, ell va de Mèxic, va fins a Baixa Califòrnia amb vaixell, sí, i comença a pujar cap a dalt. Sí. Ell, en sa referència alemà, no sap on és.
No, això ho hem debat. Després, què se troben? Que quan se troben els gabrielinos o chichimecas o les diferents tribus, no hi ha aquest d'igual en els seus costums, en les seves tècniques i en la seva estabilitat en aquests indrets, però el que sí saben és que la condició humana, la naturalesa humana, s'habita i té una tendència a habitar allà on hi ha un microclimes que són afins a la condició humana, allà on l'homo s'aclimata, o bé perquè hi ha una mica més d'aigua, o perquè hi ha alguns oasis, o perquè hi ha...
Com allà és.
Exactament, o perquè està menys afectada per la hostilitat climatològica que també se dona. És a dir, després, badies que a Yuchushi estaven amb una certa calma i passaven a verir ser grans tempestes, no?
Anegades.
Tot això fa que és una circumstància, jo entenc que és una circumstància, que Juniper, per mi, la grandesa de Juniper és com tots els personatges grans de la història. Hi ha alguna cosa més, allò que els entrenadors que han tingut jugadors esportistes amb talent diuen, hi ha coses que no els hi poden explicar, ni ells mateixos en sabrien explicar, però que saben realitzar i executar al marge de la tècnica i al marge de tot. En Juniper jo crec que és un home complet, és una persona que té un olfacte per saber qui són els navegants, que realment són experts, i és qui no. Qui és de l'exèrcit, realment, que és íntegre, i qui és que no. Qui és que realment participa i suma i sap fer equip, i qui és que no. Qui són els frares, que tenen condicions, i és que no, però no sé què. I tenen, llavors, aquesta... Les juguen molt en el que són les tècniques d'aproximació en els indígenes. I aquí és allò que, per mi, és secret, i una de les qüestions fonamentals que mos queda per explicar, i és allò que el gran debat de dia d'avui, és com actuaren en aquesta relació, en aquest diàleg, en aquest maridatge entre aquests dos elements, que són aigua i oli, que són dues civilitzacions totalment
diferents. Deixa'm anar, perquè mos queden sense temps, Damià, i hem de parlar. Joan en Pere té dues preguntes claus que fer-li. Sant Juniper Serra era apòstol, civilitzador o colonitzador, i sobretot quines són les raons que argumenten els indígenes, perquè jo he arribat, de fet en Pere té un llibre aquí que l'està llegint, i jo he arribat a escoltar la paraula holocaust. Ja sabeu que en el Capitoli, a Washington, a la sala d'entrada en el Capitoli, hi ha una estàtua que representa cada un dels 50 estats d'Estats Units. Xisco, parlem-nos un poquet...
No, tenim una peça feta, si val, la podem posar.
I després de la publicitat, les 10 i 27 minuts, parlarem d'aquesta vessant, la vessant més oscura, entre més tenebres, de Sant Juniper Serra.
IB3 Ràdio. Som balears. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. La meva esquerra, en Miguel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
El Geni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Llinart.
Com anem, bon dia.
Colo Ramo, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
Molt bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feim lo que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb vot demà amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio.
Aquest estiu, recuperant per tu la memòria de les cançons que han escrit les pàgines més rellevants de la cultura sonora enregistrada en disc. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio som balears amb Tomeu Maura.
Com ja heu pogut veure, el programa d'avui volta damunt, davall, davant i darrere d'un dels mallorquins més conegut d'Amèrica, justament en Cristòfol Colom, Rafael Nadal i Fortunio Bonanova, per és que des d'aquí reclam un programa de Som Balears. Però m'estic anant per les verdisses. Lo millor, lo que no sap molta gent, és que és l'únic mallorquí que té una estàtua en el Capitoli de Washington. Però començarem per el principi. El Capitoli és un dels monuments més importants de la capital dels Estats Units. Fou inaugurat el 1800 i els seus terrenys ocupen prop de 100 hectàrees. Perquè m'entengueu, són una borrada de quarterades. I encara, el que no sap molta gent és que de dins allà, la Càmera del Senat, també hi poden trobar, entre d'altres edificacions, la Biblioteca del Congrés, la Cort Suprema dels Estats Units i fins i tot un jardí botànic. Fixeu-vos si és un dels monuments més icònics dels Estats Units que aquell fatídic 11 de setembre de 2001 era, en les Torres Bessones i el Pentàgon, un dels objectius dels terroristes i que si l'avió no va arribar va ser gràcies a que els passatgers varen presentar resistència. Com a anècdota, dir-vos que té el seu propi departament de policia, la policia capitalina. I d'on dins el Capitol hi ha una sala? Bé, n'hi ha moltes, però la que ens interessa és l'anomenada National Statuary Hall, en bon mallorquí Sala Nacional de les Estàtues, que originalment contenia una estàtua per estat, 50 estats, 50 estàtues. Però gràcies a les donacions es van ampliant i ara som prop de 100. I és com una botigueta, hi ha de tot. Per exemple, 7 dones, entre elles dues indígenes. Un astronauta. Dos indis americans, quatre religiosos, una caterva de presidents, com per exemple Gerald Ford, George Washington, Andrew Jackson, Dwight D. Eisenhower... Bé, una barbaritat. El personatge més antic és Cindy Popey, de Nou Mèxic, que és aproximadament del 1630, i el més modern, el president Ronald Reagan. L'estàtua que mos ocupa està situada entre la de Joseph Wheeler, d'Alabama, i la de Lewis Wallace, d'Indiana, i està esculpida en bronze damunt una bassa de marbre negre. I representen el beat Juniper vestit en savi franciscà i a la mà dreta d'una creu i a l'esquerra una reproducció de lo que podria ser una de les missions que va fundar a lo llarg de la seva vida. És obra de l'escultor Ettore Cadoni i fou entregada en el Capitoli l'any 1931, com no, per l'estat de Califòrnia. I és que en aquest darrer temps ha estat objecte de polèmica per mort d'una corrent que podrien denominar antiespanyola, que va arribar a demanar que fos substituïda per una de l'astronauta Sally Kistenright, pionera en els altres viatges espacials. Quan aquesta proposta va ser presentada per el senador del districte 33 de Califòrnia, Ricardo Lara, tothom va sortir en defensa de la figura del missioner mallorquí, entre ells Monsenyor Francis J. Weaver, que davant les acusacions de genocida es va limitar a dir que Fra Juniper Serra, en el moment de la seva mort, era considerat un heroi per tots els nadius. Gràcies a Déu va imparar la cordura i l'estàtua està on pertoca, a un lloc principal dins la història dels Estats Units. Per acabar, dues curiositats d'aquestes que no serveixen per res, però que només per això està bé que sapigueu. Una, que una de les missions que va fundar Fra Juniper és a Carmel, que molt d'any més tard va tenir un balde de l'homet cinematogràfic, Clint Eastwood. I l'altra, que mentre repassava totes les estàtues i tots els estats, és reparar que l'única lletra que no apareix a cap estat és la Jota.
I això molt serveix per introduir, com deia abans de la publicitat, aquesta vessant polèmica de Fra Juniper Serra. Pere, apòstol, civilitzador o colonitzador?
Clar, jo entenc que la gran majoria d'aquestes crítiques o d'aquestes objeccions que hi ha en aquesta...
Però com deia abans, en aquest llibre que m'ha mostrat, he arribat a llegir la paraula Holocaust.
Sí.
Són paraules molt majors.
Home, sembla que hi ha una certa coincidència, o sobretot diríem que hi ha un cert acord en què el contacte que entre els colonitzadors espanyols amb sos indígenes va ser desagradable en molts sentits, bé perquè s'excediren a les seves funcions i en la violència i en sos càstigs i sobretot davant ses actituds, sobretot la creació, clar, només el fet de constantment l'element de caràcter represor contra aquestes tribus, digués, molt fort, perquè entre altres coses han ocupat el territori,
perquè Fajoler i Perserra era inquisidor a Mallorca.
No era inquisidor a Mallorca, però allà va ser nomenat pràcticament tot, vull dir, fins, hi va un moment...
Tenia màxima autoritat per fer.
Tenia la màxima autoritat per part, diguem-ne, de les autoritats eclesiàstiques. Ell era la màxima autoritat. No hi havia bisbes, no hi havia inquisidors, per tant, ell era el qui confirmava, el qui després havia d'assumir. Pensa que...
Jutge i boixí, si era necessari.
Clar, és que estan parlant de... Tampoc eren tant de personal, i ell anava distribuint dos o tres frarets per missió, i no en tenia, tenia molt poc joc, molt poc joc, i efectivament, hi hem de pensar el que és una situació d'aquestes característiques en mig d'un desert, en què desconeixem quin tipus d'acusacions hi havia, però no ho podem imaginar, des de relacions amb les índies, amb les indígenes, de relacions homosexuals i altres, per aventura, més besties. Aleshores, tot això fa que la situació, a part de que el món de la marineria és un món moltes vegades molt heterodoxa, que també se troben mariners i gent tal, és a dir, tot això fa que realment per un freret i per una persona d'hàbit que sense massa vida va viscut massa vida en segons quins sentits, això hauria pogut ser un torment
o, se, canvi, posa, o se posa dur o perd.
Efectivament, i jo veig Juniper que fins pràcticament en el tram final de la seva vida, que comença a haver-hi bisbes, pensem en el bisbe Verger de Santanyí, va ser el primer bisbe franciscà de les seves, de les expedicions contemporànies en Juniper, i el bisbe Verger és un altre personatge descobert a final del segle IX i principi del segle XX a Mallorca, que pràcticament no se'n coneixia res. Clar, és un missioner, ell hi va per ser missioner, això està claríssim. Ara, si la seva vida hagués passat només a Mèxic i a la Baixa Califòrnia, probablement hauria estat un de tants missioners que si no hagués mort màrtir, però pensa, Fra Lluís Jaume de Sant Joan, mort màrtir en mans de Dieguinos l'any 1775, i pràcticament no se l'ha tingut mai com a cap heroi i el màrtir, dins una persona que un vespre li feren sa pell per a sa franciscà. A dir, el que el fa gran a Juniper és haver liderat aquestes expedicions a Salta Califòrnia i haver fundat aquestes nou missions i haver obert aquest camí que en el final és el que obri Califòrnia a la història, és a dir, Salta Califòrnia, perquè a partir d'aquí se'n deriva un itinerari i històric de primeríssim nivell, i sobretot que estan parlant d'uns indrets que amb el temps s'han consolidat com a indrets de primeríssim nivell, a dir, en el que és el món federal dels Estats Units, no?
Llocs més rics dels Estats Units, que ja has dit, el país més ric del món, dels llocs més rics, Salta Califòrnia. Com ha dit en Gisco abans, Carmel, que és una ciutat idíl·lica, és veritat que molt a prop de San Francisco, i el nivell de vida allà és altíssim. Però ara m'ho anem a un lloc que en aquell moment no tenia tant de rebombori, i et sa Petra de començaments del segle XVIII. Fray Juniper neix l'any 1713, com vos ha contat en Pere Fullan abans, de pare i mare en alfabets, i un dia decideix abraçar la religió, i a partir d'aquí comença una història que ja la coneixem, que acabarà amb la seva mort l'any 1784 i que el durà a Mèxic i Califòrnia en 36 anys d'edat l'any 1749. En Damià Tomàs mos recrea aquest episodi de la vida de Sant Juniper Serra quan ell era encara molt jovenet a Petra.
Mai ningú no és profeta a casa seva, basat en la vida de Sant Juniper Serra, per Damià Tomàs. Repartiment: Tià Xiscomengual, Sion Damià Tomàs, P. Pixadis, Xisca Maura, i narrador, com veus, en Damià Tomàs. Avui és dia 15 de setembre de 1749. Sebastià és fuster i Sion i la seva dona, na Pixadis, són dos pagesos de sola calidad de Petra que se troben de casualitat davant de l'iglesia de la vila.
Bones tardes, Sion, que ja anem cap al retiró.
I tornem acabats. Ai, en guany és un estiu molt mal de passar.
Sí, fa una calor somarina. Tenses que n'és micolada de tant d'espigolar.
A més de verimar l'anyada, te canses d'espolsar i ses maldes no cauen.
Ja teniu raó. A Can Magre tots són puces.
I la fotut és que no mos queda més remei si volem dormir-nos un rogo de passa boca.
Quan t'has pagat els impots, te quedes més aixut que una esponja.
I ara en ses ditxoses lleves que mos prenen els hereus. Els vells han de fer feina amb una cama fora vila i l'altra dins la tomba.
Tot plegat mos fan anar amb sa panxa pensida.
I per acabar d'arreglar-ho tot, aquesta maleïda pesta, que no fa res més que dur-se'n gent a vora Sant Pere.
Sí, que és veritat. Ja són més de 80 petrers morts per aquesta falera.
Parlant de morts, deu a cap de nou a Can Toni Desbarracà.
Quin Toni Desbarracà?
És Desbarracà de dalt. Som mort d'en Antònia Ferrer.
Ah, Antoni, sí, hi ha un de nou. Però per lo que sé, de moment no hi ha morts.
També els ha entrat la falera, que seva.
Ja no els hi faltava d'altre, pobrets.
No és això.
És que acaben de passar per davant casa seva. Bé, allò on fan l'estatge. I els han vist plorosos.
I tenen motius. Bé, no està bé que jo ho digui, però si no ho amoll, rebentaré. Es tracta del frare.
De quin frare? En el convent de Sant Bernadí n'hi ha una colla. Ah, ja ho entenc. En el convent hi ha malura i ells cada vegada són veïnats.
No, home, no. Cert del seu fill, el frare.
D'en Menut?
Exacte, d'en Miquel Josep. Bé, la gent que nord de la vila el coneix com Fra Juníper.
Vaja una mania que tenen els frares de canviar-se de nom.
Ja els deu haver fet qualcuna de grossa, aquest mitjama d'en Miquelet.
No xerris així d'en Juníper, home.
No passis ansi. El conet de petit. Bé, vull dir que quan era nen, de quan feia d'escolanet i va començar a ressegar el cul per dins la sacristia. Bé, jo no som res d'ell, però sempre m'ha dit tio, tia.
M'han dit que ara és cosa grossa dins la seva orde.
Cosa grossa? I si m'ha fet saltar-hi d'un cas agut?
Tia, pensa que dins les botelles petites els aboneixen les millors oloretes.
Què és això de botelles i oloretes petites? Tot ha de ser gros, això te dic. I com més gros millor, voldràs tu comparar una llangonissa amb una bona poltrou.
I d'on te faig saber que en Manuco li dius tu és el millor coramer que mai he sentit. Aquesta passada corama ha vengut a predicar sa vila.
Beneitures! T'he dit que si aquest no hagués fet de frare, hores d'ara anirien so ventre ferrat a l'esquena.
Té raó, sa teva dona. Tothom ho diu, que té tanta bona miula. Ha predicat a molt de pobles i ha estat mestre de cosa grossa. M'han dit que era catedràlic de no sé què, d'un lloc d'un tal Lulius i tot això. Bé, d'un peix gros, vaja.
Catedràlic?
No sé si ho he dit bé, però és un mestre que ensenyen els altres frares. He vist com tant el nostre rector com el superior del convent li feien reverències i besamans.
Veure si tot plegat, tu has pensat que ho ves i el que passava és que el nostre rector s'acotava per estar a la seva altura.
Tia, calla i no diguis més benitures. En Menut, com dius tu, ja és un home granat. Deu tenir prou de 40 anys i no en té cap pel de beneit.
Sí, mira, amb això estic ben d'acord, ja els ha perdut tots.
Ja, t'ho dic. Això que fa no està bé. Si no calles avui vespre, te faré dormir a sa païssa. I tu com has casat tot això?
Soc més fuster de confiança del rector de sa parròquia de Sant Pere i del convent de Sant Bernadí. Saps que se senten xisquerrillos si un pare s'assoreix?
Ah, sí? Conta, conta.
Idò, avui som anat a arreglar ses calaixeres de sa sagristia perquè no tancaven massa bé. Quan me trobava enfeinat ha sonat sa campaneta. Llavors el rector ha anat a obrir i han estat els pares d'en Miquel, o d'en Juníper, o d'en Menut, el que li vulgueu dir.
Continua.
Bé, llavors, perquè poguessin parlar a l'ample, me n'he anat per dir l'iglesia i revisar els confessionaris. Així ha estat com me n'he assabentat de tot.
I què ha estat?
Ja sabeu que en Menut va fer la darrera Setmana Santa per Petra.
Sí, qual coro baixa de solet anava a fer la passejada fins a bon any.
Idò, per lo que pareix, més d'una passejada era un comiat.
Com és això?
Sí, de comiat. Va demanar anar-se'n amb un grapat de frares i capellans mallorquins a predicar a l'altre costat de la mà.
Bé, fins aquí arriba, a la península, com diuen ara.
Barret, més lluny. En Juníper va trametre una carta en el rector de la parròquia perquè aquell la llegís en els seus pares. Els ha enviat a dir que s'ha embarcat, però embarcat, de bon de veres, que anava a un lloc que li diuen Nueva España, i per arribar-hi amb un bon vaixell han estat prop de 3 mesos, diu la mar.
On has dit?
A Nueva España. Fa una quinzena de dies que prengué barca i bolic per anar-se a convertir a una gent que va fora roba i els anomenen... no sé què.
Els anomenen no sé què.
Exacte, no vaig poder glapir-ho tot. Els escoltava d'en fora i moltes coses, a més de no saber què volien dir, les agafava amb una paleta de matar mosques.
Regotes, ara ja veig que aquest bergant no tornarà per la vila.
Ni per Mallorca.
Clar, tots aquells secat d'olives, males, serments i llavors, els preparava per poder sembrar lo nostre per allà. Els de tot vol ensenyar conrear.
He sentit com els seus pares s'han posat a plorar i quan el rector els conhortava dient que era la voluntat de Déu, llavors els hi parlava de la fortalesa del cor del seu fill dins la feblesa d'un cos fràgil i que Déu Nostre Senyor l'havia triat per anar a fer una gran tasca de convertir infidels, de fundar convents i de fer nous pobles.
Que Déu lo do la fortalesa necessari, el cuidi de tot perill i de tota picada d'animal.
Amén! I ja tindria de llons que en el nou convent els hi posaràs el nom dels sants de les nostres capelles i de les nostres coses.
I qui sap, pendurem menú qualque dia, arribarà a sant.
Ala, venga, venga, passa endavant i no diguis beneitures.
I qui sap, ja ho diuen mai ningú, el profeta que seva.
Som Balears, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illa, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
De sona, sona.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Les 10 i 47 minuts, també a les Pitius, a Menorca hi ha hagut religiosos molt importants. Gemma Cárdenas, bon vespre.
Bon vespre, doncs sí. Ni avui podem destacar dos molt ràpidament. Per una banda tenim en Fulgenci Torres i Mallans, on Antoni, com és el seu veritable nom, que és un eclesiàstic benedictí i un carlí convençut, que és natural del barri de Samarina d'Eivissa, que en 1900 va partir des de Palma fins a Austràlia Occidental, on es va fer càrrec de la parròquia de Nova Nòrcia. Va estar 14 anys a Austràlia, ja que després va morir de forma prematura per problemes estomacals, però no només va ser bisbe d'Austràlia, sinó que també va estar a Filipines, a Dorilea, a moltes altres bandes. Deia destacar que va escriure molt i d'ahir surt l'obra diària d'un abat bisbe d'Austràlia que es va publicar per la Badia de Montserrat i que és un llibre molt important, ja que gràcies als seus escrits poden dar una visió de com era Austràlia en el començament del segle XX i de la seva vida en aquest país. Va morir ja en 1914 i per aquesta raó i per aquest llibre és un dels fills il·lustres que té actualment la ciutat d'Eivissa. L'altre és l'Antoni Guasqui Bufí, que és natural de Sant Olari de Riu d'Eivissa, va néixer 1879 a Can Ros, que actualment és el Museu Etnològic de Ses Pitiuses, i fou un religiós i lingüista jesuïta que va ingressar en la Universitat de Gandia i va estudiar filosofia a la Universitat Gregoriana de Roma. Es va ordenar sacerdot i també va estar viatjant moltíssim per les Illes Marianes o les Illes Carolines, però destacar sobretot la seva arribada a Paraguai. D'allí hem de destacar que va estudiar molt idioma guaraní i allí té actualment el Centre d'Estudis Paraguaios d'Antoni Guaix. D'aquesta investigació es va publicar l'idioma guaraní i però se sol la més clau és el diccionari castellano-guaraní, guaraní-castellano, que una de les primeres edicions es troba actualment a l'Ajuntament de Sant Eulari i és un fet molt, molt important. I va escriure moltes altres obres, també en llatí i en grec, però destacant els seus estudis en llengua guaraní. I per aquesta raó, el 21 de març de 1992, l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu també el va declarar fill il·lustre i li va dedicar una avinguda, l'avinguda Paraguai.
Gemma, una ferrada, moltes gràcies.
Bon vespre.
I Joan Pons, Menorca, bon vespre.
Bon vespre, també.
Què té que veure Sant Agustí, Florida, amb Menorca?
I doncs, la veritat és que Menorca i Sant Agustí de Florida són dos pobles que estan molt units des de fa moltíssims anys enrere, concretament des del segle XVIII fins als nostres dies. Com sabem, Menorca està en una d'intercanvi, també com també ho està Florida, durant diferents guerres i durant diferents conflictes, sobretot per les potències europees del segle XVIII. Quan va coincidir la dominació britànica de Menorca, també en els dos territoris, però no a Sant Agustí, com ara explicarem, un contingent de més d'un milenar de menorquins van emigrar a Florida, concretament a Sant Agustí, on encara es mantenen vius a que costums i origen menorquins d'una part molt important de la població. I concretament, el 31 de març de 1768 van partir d'Esport de Mó 8 embarcacions amb 1.400 menorquins cap a Florida, que va ser un dels moviments migratoris més impactants de la història de Menorca, afectant aproximadament en el 10% de lo que era la població d'aquella època. Però, per altra banda, també hem de dir que els que coneixen un poc d'història sabran de les dificultats i les males condicions laborals en què es tractaven en els plantadors d'Estats Units d'Amèrica, i allà no els miraven ni si venien de Washington ni si venien de Menorca. Concretament, això ho deim perquè els menorquins van partir de les plantacions i es van refugiar a Sant Agustí, i realment van ser els menorquins que van fundar Sant Agustí. I això ho ven per un motiu, perquè molta gent no ho sap, i és que els menorquins van salvaguardar de qualque manera a Sant Agustí precisament gràcies a que Florida era colònia espanyola en aquell moment, i van poder fugir d'aquesta manera de l'esclavitud que vivien i patien com a plantadors. Per això, el 1777, després d'una revolta que va ser sufocada amb molta brutalitat, aquest contingent de menorquins que antes eren plantadors se van refugiar a Sant Agustí. Una vegada allà, el governador britànic, en Patrick Tonin, va haver de cedir la zona de Sant Agustí per a aquests refugiats, perquè evidentment era colònia espanyola, el que era Florida. Per tant, la presència de la colònia menorquina no va passar desapercebuda, ja que pres destacarien la creació d'una part important de la cultura urbana que contribuirien al desenvolupament de lo que és ara avui en dia coneguda com la ciutat més antiga dels Estats Units, que és Sant Agustí de Florida. I una anècdota que destacam dels menorquins a Sant Agustí és que precisament el primer alcalde de Sant Agustí era un menorquí o descendent de menorquins, com li vulguem dir. Era per pal de llinatge, un llinatge molt típic de Menorca, la zona de Lobos, Mercadal, etc. En resum, sigui com sigui, si història ens posa de manifest el llegat hispànic i balear dels Estats Units d'Amèrica, on els balears, concretament Menorca i Mallorca, de forma particular, se vinculen en la fundació dels dos principals estats nord-americans, com són Florida i Califòrnia, gràcies a dos eclesiàstics que són el Pare Serra i el Pare Camps.
Joan, una ferrada, molt bon vespre.
Gràcies.
Sant Agustí, Florida, com ha dit en Joan, efectivament, la ciutat més antiga de tots els Estats Units. Ha dit una frase en contra ell en Damià Pere: mai no és ningú profeta a casa seva, i té tot el raó del món, perquè és cert que durant prop de 100 anys no se sabia res d'ell a Mallorca, de Sant Juníper Serra?
De fet, fins sembla que va ser entorn a 1876, o si mal no record, que un seminarista o un jove ja capellà de, no, de Vissa, encara no, Francesc Torrents, descobreix un llibreter de vell per Barcelona aquesta biografia de Pare Palau que havia escrit, deixeu-la de Juniper, que havia escrit sobre sa vida.
El Pare Palau és el franciscà que se'n va, que fa, recorre 500 quilòmetres de peu a Mèxic.
Sí, senyor.
I durant, sí, aquesta, durant aquesta recorreguda, imagineu-vos, 500 quilòmetres de peu, Fra Juniper Serra rep una picadura, se diu que d'un escorpí o d'una abella, d'una serp, i li provocarà una ferida a la cama que ja l'acompanyarà fins a la seva mort i que li provocarà una coixera forta, és així, no?
Sí, sí, i Palau ha compartit amb ell, li ha estat el seu confident, ha estat el seu alumne a Palma, l'acompanya pràcticament tot el temps i té, dir, sa veu que és... és a dir, et salt la memòria de Juniper i és el gran admirador del seu mestre de tal manera que immediatament després Palau escriu aquesta biografia i aquesta biografia, clar, l'escriu a Califòrnia, l'escriu amb mentalitat de missioner. Ells han desconnectat absolutament de Mallorca, jo crec que aquests homes, tot i que però saben que allà no tornaran mai més i que sa vida l'han enfocada allà i que per tant és com un miracle que aquí no té eco, no té eco tot això, sa pèrdua, sa desaparició dels franciscans a Mallorca de 1835, sa desamortització fa que ja a final de segle ja no hi ha franciscans, pràcticament tots són morts i pràcticament tot això fa que la memòria realment se perdi, és com ben de Petra, està abolit, està destruït i tot això fa... Ara, en torna la memòria de Juniper és quan se torna a comprar el convent, se torna a recuperar i comença tota una història de recuperació de la figura de Juniper fins als nostres dies. És l'únic convent de franciscan del primer ordre de l'ordre de frares menors de... que han recuperat a Mallorca de la desamortització.
De fet, el Col·legi de Sant Francesc enfront de l'església, tenia una representació de Fra Juniper Serra.
Sí, però és el tercer de Francisca, és un altre, sí, ordre, sí, que ha recuperat el patrimoni de Palma, i però és del convent de Jesús, està perdut, i és de Petra, està en mans de franciscans. Ara, és veritat que a Petra, allò que se va celebrar amb moltíssima solemnitat, va ser el centenari del seu naixement, el tercer centenari de, perdó, el segon centenari del seu naixement l'any 1913, i entorn a l'any 1913 va ser quan se va recuperar pràcticament tot el que era l'entorn petrer. Aquesta primera etapa de 1713-1749, i a partir d'aquí ha començat tota la simbologia de recuperació de Juniper per recuperar aquesta memòria viva a partir d'aquesta estàtua que precisament Bartomeu Francesc Torrents va fer aixecar en motiu del centenari de 1913, que va plegar a Petra 10.000 persones.
Sí, sí. Moren als 70 anys, estava molt malalt, tenia molta dificultat per caminar com a conseqüència d'aquesta ferida que s'havia fet en aquest viatge a peu de 500 quilòmetres a Mèxic. Després tenia asma també, molt de problemes de pit i de mort natural, en els 70 anys ferrat en aquesta, quan sempre abocàvem una imatge de Fra Juniper Serra sempre amb aquesta creu de fusta grossa que duia ferrada, sempre la veiem amb aquesta fusta creu, amb aquesta creu de fusta grossa. La meva darrera pregunta, Pere, és la pregunta més important de tots: és just que l'hagin fet sant?
Ma, jo crec que entra en la filosofia d'aquest papa que l'ha fet perquè aquelles figures de l'Iglesia Universal que de fet són venerades en un determinat territori i que hi ha, a dir, que la religiositat popular durant segles ha fet que ja al marge de que hagin fet miracles o no, al marge de que de diverses circumstàncies que compleixin els protocols, diguem-ne d'una manera molt puritana de l'Iglesia, ell pensa que són icones, que són referències que s'han de tenir en compte i que allò que el poble venera, que ho venera l'Iglesia Universal, i el papa en aquest sentit ha estat molt ràpid i sobretot jo crec que també ha estat una manera de reforçar el catolicisme als Estats Units, en aquest moment, que simbòlicament deu ser important.
Efectivament. No? Per un ple, com sempre, moltes gràcies. La setmana que ve retomarem la catedral, la Seu, començarem de la gran reforma d'en Gaudí fins a darrere sala de Miquel Barceló i després farem un recorregut simbòlic per la Seu. Vol deixar ara en la lectura d'un fragment d'una poesia de Llorenç Vidal dedicada justament a Sant Juníper Serra, que mos recita en Damià Tomàs. Serà, si Déu vol, fins la setmana que ve. Gràcies a tots.
Antologia poètica de Llorenç Vidal. Pedra foguera de petra inflamada en foc de sis, ses llànties que tu en sengueres les nodrien serafins. Ginebró d'arrel lulistes, oh, rodamont mallorquí, que allunyant a Califòrnia redolares mil camins i en fora de la roqueta i llencs de franciscà estil, de germanó desplegares ton universal destí. Pedra foguera de petra inflamada en foc de sis, ses llànties d'antany són ara escalfor d'humans sospirs. Bona nit.
IB3 Ràdio.